Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Partit Popular prem l'accelerador contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat durant la sessió de control a l'executiu que el Senat, on els populars, recordem-ho, tenen majoria, cita i investigarà Sánchez per corrupció. Feijóo ha recordat que Sánchez està obligat a dir la veritat. Sánchez, en la seva rèplica, li ha recordat els casos de corrupció del PP amb la frase «Ànim Alberto», en referència al missatge que Mariano Rajoy va escriure a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
Su problema no es que usted esté rodeado de corrupción. El problema es que es imposible haber delinquido sin usted. Por eso el reproche moral lo merece usted. Pero hasta aquí ha llegado, señoría. Después de lo que me acaba de contestar hoy, se acabó la huida. Esta mañana será usted citado en la Comisión de Investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la Comisión de Investigación del Senado.
Ánimo, Alberto.
I els membres de la Junta de l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell s'han concentrat avui davant la seu del banc a la ciutat de Sabadell per escenificar el suport a l'entitat i reiterar el rebuig a la UPA del BBVA. El termini de bescanvi, recordem-ho, finalitza el divendres 10 d'octubre. Amb aquesta acció, l'associació reafirma la seva oposició. Justament avui hem sabut que la Comissió Nacional del Mercat de Valors informarà sobre el resultat de la UPA del BBVA el pròxim divendres, dia 17 d'octubre. I el Ministeri de Cultura ha contestat a la carta del president del MNAC que insta l'equipament a convocar el patronat per decidir conjuntament les passes a seguir. La missiva assignada pel secretari d'Estat de Cultura, Jordi Martí, manifesta la voluntat de continuar treballant des del diàleg i la màxima col·laboració institucional i afirma compartir plenament el criteri tècnic del MNAC. I la Fiscalia demanarà l'ingrés a presó per l'home de 40 anys detingut per haver violat suposadament la seva filla de 21 diumenge a la matinada a Lleida. La petició del Ministeri Fiscal es farà un cop l'home hagi passat a disposició judicial. Va ser detingut dimarts al matí després de trencar l'ordre d'allunyament de 200 metres dictada per la jutgessa. La magistrada no va demanar presó perquè les parts, ni l'acusació ni la Fiscalia, van demanar la mesura. I la nova directora del Mercat de les Flors fa una crida al suport de les institucions per sostenir l'equipament durant els 2 anys que restarà tancat per obres. La xilena Maria José Cifuentes aposta per la producció i coproducció i per revaloritzar la dansa a la societat.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aro Serén. I de qui us parla? Carme Reverte. Avui és dimecres 8 d'octubre i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Situació plàcida, tranquil·la, estancada i, de fet, només amb alguns nuvolets que van decorant el cel. Així s'està comportant aquest dimecres, tot i que encara queda la ressaca de la boira, de la mala visibilitat que hi havia aquest matí a molts indrets de la Catalunya central, sobretot a la plana de Vic, al Pla de Bages, també la vall central del Llobregat, alguns racons de l'Ebre i de Ponent. Aquesta boira era ben densa, per bé que ja diem, s'ha d'anar desfent. Amb el pas de les immediates hores, la tarda acabarà sent bastant assolellada, només una mica emblanquinada per núvols que vindran des de l'Ebre, que ja deixaran un vespre una mica més carregat, però sense pluja, al llarg de les properes hores a Catalunya. I sí, amb un ambient francament suau, massa i tot, per ser un 8 d'octubre. En canvi, el dijous hi haurà un canvi de situació, molts més núvols ja de bon matí, amb algun primer ruixat a la Costa Daurada, i atenció, al voltant del migdia, primeres hores de la tarda, a gran part de l'àmbit barceloní. Tindrem alguns patacs d'aigua locals, però intensos. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats preguntarem si la recollida de roba sostenible està en risc. Entrevistarem Natàlia Nupieri, membre d'Economia Circular de Formació i Treball. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la proposta del president Illa sobre un acord de país per l'habitatge i algun dels aspectes relacionats amb aquest tema. A partir de les 5 coneixerem la micòloga santcugatenca Laia Ribas. Continuarem amb gastronomia per assistir al debat de la truita de patates amb o sense ceba. Acabarem amb cultura per anunciar el nou cicle de literatura del Cèntric Espai Cultural del Prat de Llobregat. Ho farem amb la gerent Sandra Navazquez. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El proper 15 de novembre, la zona esportiva municipal de Can Jofresa acollirà una nova edició del cross escolar, la prova esportiva més multitudinària de Terrassa, amb més de 4.000 infants participants cada any. En aquesta ocasió, els organitzadors fan una aposta per un cross més accessible i inclusiu. Com a gran novetat, enguany s'estrena el Tram Blau, un espai tranquil pensat per a infants amb capacitats diverses, especialment amb TEA o necessitats similars. Aquesta cursa cobrirà la jornada a les 9 del matí, oferirà un entorn adaptat i segur, amb reducció de soroll, menys aglomeracions, senyalització clara i tret de sortida visual amb mocador en lloc de so. El projecte, impulsat conjuntament amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental i l'Ajuntament i les Escoles d'Educació Especial del municipi, vol garantir que tots els infants tinguin dret a participar i gaudir de l'esport en igualtat de condicions. Des de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament s'han mostrat optimistes i confien en superar enguany els 4.500 participants.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins a la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. La policia municipal de Sabadell ha identificat dues persones per la seva presumpta vinculació amb el robatori de coure que hi va haver a Torre Romeu. Els fets van tenir lloc dilluns al vespre quan els veïns d'un bloc de pisos situat al número 13 del carrer Susqueda van sentir olor a gas i van avisar els bombers i la policia municipal. Quan els efectius van arribar-hi, es van adonar que havien sostret tubs de coure de la instal·lació de gas i fins i tot alguns comptadors també. Després de fer les comprovacions pertinents, els bombers van confirmar que no hi havia cap fuita i van donar el servei per finalitzat. A hores d'ara, però, la policia municipal segueix investigant aquest cas i de moment no hi ha detinguts, només aquests dos identificats.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Badalona, Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'alcalde de Badalona es mostra contundent sobre el futur de l'autopista C31. En la seva primera entrevista del curs polític al Badalona 360, el batlle assegura que la seva voluntat és encetar el projecte perquè aquesta infraestructura desaparegui de la ciutat. Xavier García Albiol considera que la C31 s'ha de convertir en una gran via metropolitana més amable amb la ciutadania. De fet, la qualifica com una barrera física i social per a Badalona. La transformació d'aquesta via, diu, és un projecte de gran envergadura que afirma s'acabarà materialitzant a llarg termini. L'alcalde assegura que ara cal abordar el procés de remodelació perquè d'aquí uns anys esdevingui una realitat.
El que pretenem és que, com a barrera, fer-la desaparèixer, convertir aquell pas en un pas més amable, com es pugui haver fet a Hospitalet, per exemple. El primer que necessitem és tindre clar què és el que es pot fer i sobre el que es pot fer, com ho volem fer, i tenir clar que aquest és un projecte, doncs, que segurament, si es materialitza, que s'acabarà materialitzant, serà dins de 10 o 15 anys, però ara tenim que posar les bases sense cap tipus de dubte.
Segons el seu parer, una altra estructura que també s'ha de replantejar és la via del tren i no només en el seu tram per Badalona. El Biol creu que la línia de la costa amb els temporals i la regressió de la sorra acabarà desapareixent. L'alcalde també ha anunciat que en els propers dies l'executiu badaloní presentarà 8 pisos de lloguer assequible inclosos en el pla d'habitatge públic de la ciutat que constaran d'una mensualitat d'entre 500 i 700 euros. Uns immobles que se sumen als ja anunciats de compra als barris de Canyador, Casa Gemes i el Gorg. De fet, ha afirmat que la voluntat és adquirir fins a 250 pisos per posar-los a disposició de la ciutadania amb aquestes dues tipologies.
Gràcies, Anna. I ara, pel que respecta a l'actualitat del Prat, Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Durant tot el mes d'octubre està en marxa la quarta edició de les jornades Gastro Recup. Una setantena de restaurants de tot el país formen part d'aquesta iniciativa. Un d'aquests establiments és el que regenta la Fundació Rubricatus al Complex Esportiu Municipal Sagnier. La seva proposta és única entre la resta de participants i és que el personal del restaurant està format per persones amb discapacitat intel·lectual. Celia Segura és la cap de restauració de la Fundació i assegura que aquesta proposta més s'alinea perfectament amb la Fundació.
El nostre projecte social també va d'això, va de donar segones oportunitats, de donar oportunitats a persones i treballem dia a dia, no?, perquè aquest restaurant que de lo que estem parlant ara de Sagnier doncs, sigui una mica el referent, no?, d'oportunitats i vinculat a la sostenibilitat.
En aquest sentit, Segura remarca que el restaurant del Sagnier ja es fa una proposta similar de reaprofitament alimentari. Cada divendres es fa un menú de per reduir el malbaratament.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana Castellà del Vallès torna a participar en les Jornades Europees de Patrimoni, una iniciativa d'àmbit europeu que convida la ciutadania a descobrir i gaudir del patrimoni cultural del territori i que Castellà és organitzada pel Centre d'Estudis de Castellà, Arxiu d'Història, amb la col·laboració de l'Ajuntament. En aquesta edició, els castellanencs podran accedir lliurement a 4 espais emblemàtics del municipi, l'Ermita de les Arenes, el Palau Tolrà, el Jaciment de Castellavell i l'Església de Sant Feliu del Racó. Les portes obertes són gratuïtes i començaran el dissabte 11 d'octubre a l'Ermita de les Arenes, al matí, amb explicacions a càrrec del president del Centre d'Estudis de Castellà, Llorenç Genescà. A la tarda es podrà visitar el Palau Tolrà amb els apunts de Núria Altimira. L'endemà, diumenge 12 d'octubre, la programació continuarà amb dues noves activitats. Al matí hi haurà portes obertes a Castellavell amb explicacions a càrrec de Jordi Roig i a la tarda es podrà visitar l'Església de Sant Feliu del Racó amb Josep Maria Massaguer. Aquesta última visita també compta amb la col·laboració de la parròquia de Sant Esteve. Les Jornades Europees de Patrimoni són una iniciativa del Consell d'Europa i de la Comissió Europea que se celebra ininterrompudament a Catalunya des del 1991 i és considerada com l'activitat participativa més important d'Europa en relació amb el patrimoni cultural.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Sílvia González. Bona tarda.
Bona tarda. L'Ateneu Sant Cugatenc acollirà del 10 al 17 d'octubre l'exposició benèfica Unim l'Art per erradicar la polio. La mostra, impulsada pels clubs Rotary de Sant Cugat i Cerdanyola, recaptarà fons per la lluita global contra aquesta malaltia amb el suport de més de 40 artistes que han cedit les seves obres. La cloenda de l'exposició serà el 17 d'octubre a les 19 hores amb un acte amb la presència dels artistes. L'artista local, Lluís Ribas, que ja ha col·laborat en altres projectes solidaris del Rotary, va ser el primer a unir-se a la iniciativa i ha sigut un dels nexes per contactar amb la resta de creadors. Pel pintor, és un projecte que va més enllà de l'art, ja que pateix la síndrome post-pòlio. En una entrevista al magazín Faves Comptades, de Ràdio Sant Cugat, Ribas ha destacat la generositat del seu sector.
L'artista és generós, és molt generós. Jo, amb totes les coses que he fet, no he hagut mai ningú que m'hagi dit, no, Lluís, no, mai. O sigui, doncs tothom ha donat el que li ha semblat.
Però vam arribar un moment que fins i tot ho diem amb el Carlos, que vam dir, ja no contactem més, perquè tenim la sala que teníem a l'Ateneu, uh-huh, ja no caben més de quadres allà.
Eren les declaracions de Lluís Ribas i Alexandre Subirats, membre del Rotary i responsable del projecte. L'acte de cloenda previst pel 17 d'octubre a les 7 hores de la tarda comptarà amb la presència dels artistes, representants institucionals i membres dels clubs i serà una oportunitat per conèixer de prop les obres i les històries que les acompanyen. A banda de la compra d'obres, es poden fer donacions directes per col·laborar amb l'erradicació de la malaltia. A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
La recollida i gestió de la roba de segona mà viu un moment crític. Les entitats socials que formen part de la cooperativa Roba Amiga, entre les quals hi ha formació i treball, alerten que el model d'economia circular i inclusió laboral es troben en risc. Factors com la moda ultraràpida, la caiguda dels preus internacionals i els costos creixents de reciclatge i transport han generat una tempesta perfecta que amenaça llocs de treball destinats a persones vulnerables i la sostenibilitat d'un servei essencial. En aquest context, marxem fins a Badalona per parlar amb Natàlia Nupieri, membre d'Economia Circular, i la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Natàlia Nupieri. Què tal, Natàlia? Com estàs?
Hola, Anna. Què tal? Buenas tardes.
Natàlia, per començar, et vull preguntar que com definiries en poques paraules la situació actual del sector de la recollida de roba.
Estamos en un momento actualmente de transición, en un cambio de modelo que se caracteriza porque tenemos más volumen de ropa que nunca para recoger, y eso es un desafío, es un reto, pero también es una oportunidad para transformar este residuo en recurso, en empleo, trabajado desde las empresas de inserción laboral.
Vosaltres parleu de crisi, és a dir, de què estem parlant exactament, ja sigui de números, de volum de roba, de falta de recursos o una mica de tot?
Bueno, es un poco de todo. Al final, el factor más importante que nos afecta como sector de recogida textil es el cambio en la oferta de productos desde la moda ultrarrápida, este ultra fast fashion, que viene principalmente determinado desde las plataformas digitales chinas, donde podemos comprar cualquier cosa muy barata en cualquier momento, y esto aplica muy fuertemente a la ropa, que está inundando nuestros mercados europeos con prendas que ya tienen una calidad cada vez menor. Y eso hace que esta recogida que las entidades sociales desarrollan y llevan adelante hace tanto tiempo históricamente, se desborda y necesitamos contar con un sistema que nos ayude a poder gestionar todo este residuo a recurso.
Vosaltres també parleu com si això fos com una tempesta perfecta. Com has mencionat tu, la moda ultraràpida, caiguda de preus internacionals. Per tu, quin ha estat el factor que més ha precipitat aquest col·lapse?
Este factor de las plataformas digitales, internacionales, principalmente chinas, es el principal que nos afecta. Pero también hablamos de esta tormenta perfecta porque se dan muchos factores en simultáneo, muchas cosas que están sucediendo en simultáneo. Históricamente, la recogida textil se hizo en un acuerdo con los ayuntamientos a partir de las entidades de inserción y las entidades sociales que realizaban esta tarea. Ahora hay un cambio en la normativa europea. Hace muy poquito, ahora el 25 de septiembre, salió el texto final de la normativa marco de residuos, que es una directiva que regula la forma en la que se gestionan los residuos. Y el textil es un foco muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo textil en el mercado que está usado y que se arroja a vertedero. La Unión Europea quiere que esto se transforme en una mayor recogida y un reaprovechamiento de este material.
Vale.
Ese factor afectará no solo a las entidades que recogen, sino a las empresas que producen también productos de moda y textiles.
I això, com afecta aquesta situació directament a les persones que treballen en projectes d'inclusió laboral, per exemple?
Bueno, hay que tener en cuenta que la mitad de las personas que trabajan en las empresas de inserción están transitando itinerarios de inserción y son personas que pertenecen a colectivos en situación de vulnerabilidad y que cuanto más trabajo podamos generar, a más cantidad de personas podemos ayudar. El área textil de formación y trabajo es más del 50% de la actividad que realizamos, porque es la actividad que dio origen a formación y trabajo. Uh-huh. Y este área da trabajo hoy en día a 368 personas en el 2024 y más o menos permanecen hasta hoy. Aparte de esto, hemos abierto una planta a partir del año pasado en Sabadell, que tiene 5 veces más tamaño que la planta anterior que teníamos en San Esteban Sarrovirás. Esta planta de Sabadell da trabajo a más de 200 personas, de las cuales más de la mitad son personas en itinerarios de inserción. Esta actividad de la recogida textil y el tratamiento de la ropa de segunda mano no solo damos trabajo a personas en situación de vulnerabilidad, sino también hacemos entrega social de estas prendas como bienes de primera necesidad también a estos mismos colectivos. Y el año pasado, el 2024, entregamos bienes de textil a más de 22.000 personas en riesgo d'exclusió.
Sovint es diu que la roba de baixa qualitat és gairebé impossible de reciclar. Ens podria explicar per què?
La ropa que se está ofreciendo actualmente desde este fenómeno de moda ultra rápida y barata, normalmente utiliza el material poliéster. Uh-huh. El poliéster es un material que en los últimos años se abarató muchísimo su costo y su producción. Y por eso es que el poliéster está presente en casi todas las prendas que podemos comprar, sobre todo en las más baratas. Normalmente este poliéster se utiliza en una mezcla con algodón y se llama policotón,
vale.
Algodón poliéster. Esta mezcla es muy difícil de separar para volver a obtener una fibra monomaterial. La idea del reciclado de los textiles es poder transformarlos en nuevos textiles. Y eso se hace desfibrando y también por medio de procesos químicos que separan los materiales y los vuelven a transformar nuevamente en textiles ahora reciclados.
Vale.
La idea es que Europa pueda establecer unos contenidos mínimos de ese material reciclado para las futuras prendas que sean diseñadas y producidas para que esa tanta cantidad de material que hay hoy en día se pueda absorber dentro del mercado europeo y podamos utilizar todo ese material que descartamos en vez de que vaya a vertedero, poder reaprovecharlo y utilizarlo para nuestras propias prendas futuras.
¿Y quina part de la roba recollida es pot reutilitzar y quina acaba sent residu?
De la ropa que se recoge, que es aproximadamente entre el 11 y el 13% de todo lo que se tira, de todo el textil que tiramos, toda la ropa que tiramos, se recoge hoy en día entre el 11 y el 13%, variando en los distintos países de Europa. Nosotros estamos en una media, pero la Unión Europea quiere que de aquí al 2030 podamos aumentar esos niveles de recogida. Uh-huh. Por eso hace estas leyes que van a obligar a los municipios a que el textil sea recogido de manera fraccionada, igual como se hace con el vidrio o con el plástico. Los porcentajes de reutilización de toda esa ropa que se recoge giran alrededor entre el 50, un poco más del 50% es ropa reutilizable. Alrededor de un 7 a un 10% es residuo, rechazo, no es ropa que no sirve. Y el resto, la ropa que no es reutilizable, pero que está bien y se puede utilizar el material, se prepara para el reciclado y para obtener nuevos textiles. El problema del reciclado es que la tecnología para reciclar el poliéster, que es este material que te comentaba,
sí,
que es tan barato y tan
difícil, ¿no?
Y tan común, es muy difícil de desarrollar y aún no está escalada, aún no se puede reciclar este poliéster de manera industrial. Sí se hace a partir de botellas de poliéster, de botellas de PET. Entonces, cuando vemos que algo está hecho de poliéster reciclado, normalmente es de poliéster que viene de botellas, pero no necesariamente de poliéster que viene de prendas anteriores.
Vale.
I ese es el objetivo.
A la carta oberta demaneu més implicació dels ajuntaments i governs. Com haurien de canviar les licitacions públiques per garantir la viabilitat del servei?
La ley 7-2022, que es la ley de residuos que tenemos en la ley estatal de residuos, que también depende de esta directiva marco de gestión de residuos que te comentaba que se ha digamos establecido hace poquitos días, determina que la recogida textil debe ser selectiva y fraccionada a partir del comienzo de este año, cosa que está en proceso. Por eso te digo que estamos en un momento de cambio de modelo, y esa recogida debe ser remunerada. Ya no puede ser más estos acuerdos gratuitos entre las partes, sino que debe ser gestionada como un servicio del ayuntamiento, así como se hace con el vidrio, con el plástico y con las otras fracciones. Nosotros lo que pedimos es un compromiso desde las administraciones públicas para entender que esta recogida ya tiene un contexto a nivel de toda Europa, y que el financiamiento de esta gestión, que tiene unos costes, cada contenedor que vemos en la calle, cada camión que recoge, cada persona, la inversión de la planta y todo, tiene un coste muy importante que necesita ser financiado. Entonces pedimos esa financiación y esa contemplación desde los ayuntamientos, y también la reserva del mínimo del 50% de los contratos o las licitaciones de recogida de los ayuntamientos tienen que estar, por ley, destinadas a empresas de inserción social i CEIs.
I creus, ara que has mencionat això dels contenidors taronges, creus que la ciutadania és prou conscient de la diferència entre dipositar la roba a un contenidor taronja o fer-ho a algun altre tipus de recollida?
Es necesario que la ciudadanía pueda entender este cambio de modelo y que entienda que una prenda depositada de manera correcta en estos contenedores no solo ahorra emisiones, hay que pensar que por cada kilo de ropa recuperada nos ahorramos 25 kilos de emisiones de dióxido de carbono. Entonces eso sí que ya es un impacto. Y aparte estamos generando empleo inclusivo para todas esas personas que necesitan esta segunda oportunidad. Entonces no solo la ropa necesita la segunda oportunidad, sino que también la necesitan las personas.
I si comparem Catalunya amb altres països europeus, ¿en quin punt estem respecte al reciclatge i la reutilització tèxtil?
Catalunya tiene una gran tradición de reciclaje textil, principalmente del algodón y la lana, los materiales más naturales y nobles. Pero es verdad que hoy necesitamos nueva tecnología e inversión en plantas de clasificación para poder reciclar estas otras mezclas. Y a nivel de residuos, podemos decir que en Cataluña generamos más de 150.000 toneladas anuales de residuos textiles, de las cuales, como te comentaba, solo recogemos un 13%. Pero no es algo que nos pasa solo a nosotros. En toda Europa se generan más de 6 millones de toneladas de residuos textiles, de las que también se recoge ese poquito. Así que el objetivo, nosotros estamos un poco en la media de Europa, y el objetivo es poder concienciarse como ciudadano de alargar el uso de las prendas y de donar esa ropa y de depositarla en los contenedores de manera correcta, siempre en bolsas, los zapatos aparejados, en bolsas que no sean gigantes, porque a veces nos pasa eso de que juntamos la ropa que vamos a donar y cuando sí. La llevamos al contenedor no entra.
No entra.
Así que bueno, bolsas de 30 litros y lo pedimos en bolsas porque si la gente deposita la ropa suelta, a veces los contenedores se mojan o se...
Es fa mal bé, no, al final?
Sí.
I ja per últim et vull preguntar que a nivell personal, què et motiva més a seguir lluitant per aquest model tot i les dificultats que hi ha actualment?
Bueno, yo creo que este modelo tiene un futuro súper interesante porque para mí no solo es darle una oportunidad a la ropa, como te decía, de poder ser reciclada, de poder mantenerla dentro de Europa, dentro de nuestro mercado, y poder reaprovechar aquello que ya consumimos y que ya sabemos que hay ropa para vestir a 6 generaciones. Entonces tenemos mucho que hacer con esa ropa que ya tenemos. Entonces no solo es la oportunidad a la ropa, sino que también es haber visto, yo viniendo de la industria textil, yo toda mi carrera la hice en el textil y durante 15 años hice informes de tendencias de moda para las distintas marcas, y ahora estoy viendo cómo esa aceleración de las tendencias de moda da lugar a un sobreconsumo y a una sobreproducción y a un sobreconsumo que realmente no necesitamos. Y que a mí me da mucha admiración poder estar en un lugar que trabaja para resolver estos problemas que todos juntos estamos creando. Entonces los tratamos de resolver entre todos.
Uh-huh. Molt bé, doncs esperem que això pugui conscienciar a l'audiència que ens està escoltant. I moltíssimes gràcies, Natàlia Nupieri, coordinadora d'Economia Circular de Formació i Treball. Un plaer haver-te tingut aquí connectats amb nosaltres.
Vale, muchas gracias.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Dos quarts de cinc de la tarda i ens disposem a obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb la Marga García, que és exregidora del Prat de Llobregat. Marga, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I benvinguda.
Moltíssimes gràcies. Sempre és un plaer estar aquí amb vosaltres.
Doncs avui compartirem aquesta estona de conversa amb altres companys que tenim. Mira, exactament a Castellà, l'Antònia Pérez, directora de l'Escola Municipal de Persones Adultes. Antònia, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé. I tu també?
Bé, com sempre. Deixem-ho aquí.
Molt bé. I anem fins a Badalona. Enric Arí, jubilat de la construcció. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, molt bé, i fa molt de goig compartir la tertúlia amb dues senyores.
Mira que bé.
I una d'elles directora de l'escola d'adults, cosa que jo en aquest moment sóc un alumne d'una escola d'adults a Badalona.
Que bé.
Un usuari. Sí.
Home, va anunciar la seva jubilació en directe, eh?
Sí.
Bombo i plateret aquí a la tertúlia el mateix dia, no? Pràcticament.
Sí. I vaig anunciar la meva jubilació i vaig anunciar la meva inscripció a un curs d'anglès de l'escola d'adults.
Molt bé. Imagina't. Fantàstic.
La pobra professora va negra amb mi, però bueno.
Bueno, ja canviarà de color, no pateixis.
Ja deu estar acostumada.
Ai, mireu, avui us proposo un tema que és un tema, podríem dir que delicat. He fet una prova, posant a Google principal tema de preocupació a Catalunya i surt l'habitatge. Mira, són notícies del dia 4 de setembre, de fa un dia, de fa 5 dies, de fa 5 dies, i tots els titulars fan referència precisament a l'habitatge com a principal preocupació. La veritat és que veient les notícies que veiem no ens estranya. Us pregunto per quina és la sensació en els vostres municipis. Ho dic perquè aquí a Sant Cugat, per exemple, sí que fa uns dies, evidentment, ja vam fer aquesta notícia. O sigui, l'habitatge s'ha convertit en aquest municipi en la màxima preocupació dels seus habitants. Ho és també el Prat, Marga?
Evidentment, jo crec que l'habitatge és la principal causa de preocupació a tot el país. Vull dir, tenim un munt, no? Una majoria de gent jove que ho té molt complicat avui per avui per accedir a un habitatge, no? Persones nouvingudes, evidentment, també, i el que s'està fent, doncs, vull dir, és impossible accedir a l'habitatge sencer, per dir-lo, i quan veus aquestes notícies del preu de les habitacions, del preu dels llits, o l'última que vaig veure era que es compraven dormitoris. Hi havia venda d'habitacions, ja no la venda d'un pis, venda d'habitacions. Vull dir, allò és, bueno, sempre ha sigut un tema, evidentment un tema candent i un tema de preocupació, però hem arribat a un punt insostenible. Per mi és insostenible i a la meva ciutat també ho és, sí.
El Prat s'està fent habitatge nou?
Sí. Al Prat tenim, podria dir entre cometes, la sort de que s'està fent una gran zona. Van entrar dins de les zones d'Are, a l'Are Sud, i llavors hi ha una gran bossa d'habitatge privat, però a la vegada s'està fent habitatge cooperatiu i habitatge municipal, també, per dir-lo. Tenim ara mateix diversos edificis en
promocions,
amb edificació, per dir-lo, sí. Un que fa la Cooperativa Obrera de Vivendes en col·laboració amb l'Ajuntament i amb tres cooperatives, que són 101 habitatges, evidentment de protecció oficial. Després hi ha altres cooperatives que estan també en aquest moment construint, a part d'immobiliàries, perquè el Prat s'ha posat ara mateix amb un llistó de que, com altres municipis també, evidentment, suposo, no, de la zona delta, de dir, la gent ja no pot viure a Barcelona i el que està fent és venir cap als municipis més propers, no? Llavors la construcció privada ha sortit un important número d'habitatge a la venda, molta gent de fora que bo, tenia una primera vivenda i ha fet la venda i comprar aquest, perquè el preu evidentment no és per una persona jove, és impossible que tinguin accés a una vivenda de preu lliure, no? De lliure mercat.
Anem a veure quina és la situació a Castellà. Antoni, es veuen moltes grues a Castellà?
Doncs la veritat és que sí, bastantes, eh?
Sí?
Vull dir que és veritat que d'uns anys cap aquí sí, hem vist un augment de la construcció. També és cert que és tota privada i els preus dels pisos ara mateix o de qualsevol construcció està, com bé ha dit la Marga, bueno, tocant el cel, no? La gent jove és inviable. De fet, és una de les preocupacions més importants a la nostra població, juntament amb el tema de la mobilitat. I bé, sí que és veritat que, a veure, nosaltres, el fet de no tenir un tren... Yeah. És una d'aquelles coses per les quals jo suposo que encara no tenim un despegue d'aquells brutals en aquest sentit, però també està a punt de tocar la B, quina B, és? La B, no
la
sé
40.
Què. Ai, no me'n recordo com es diu aquesta obra que estan fent i que possiblement tindrem una sortida nosaltres. És una via d'accés ràpida, que no haurem de passar ja per Sabadell directament per anar a Barcelona o qualsevol altre municipi de voltant. Ai, no recordo la construcció aquesta.
No és la B40, no? No és la B40.
És possible que tingui... Sí, és possible que sigui aquesta, que encara s'està acabant, no? Jo penso que és aquesta. Soc un desastre amb els noms, ho sento.
En qualsevol...
I és veritat que les coses estan... bueno, doncs, mira, jo tinc un fill ara mateix en aquesta situació. Vol comprar-se un pis i, clar, o una cosa per viure en parella o un lloguer, totalment inviable de moment. Vull dir que ara mateix només que fan que mirar poblacions del voltant... L'única opció més o menys acceptable seria de preus, seria Sant Llorenç, però Sant Llorenç de la carretera és com una mica més complicadota i és el que tenim. Estem fotudets aquí, al municipi. I la pública, perdona ja per acabar, disculpeu-me, per acabar la pública, bueno, la construcció de pisos doncs està una mica aturada també perquè hi ha una previsió d'uns blocs de pisos, unes de públiques, no? de vivendes d'accés públic, però aquestes hi ha una reticència per part de la població, d'una part de la població. I així estem, ara mateix.
Vinga, a Badalona, quin és el panorama, Enric?
Bueno, més o menys per el que han descrit elles, jo quasi bé puc subscriure quasi bé tot. Hi ha obra privada que estan treballant, a la que es tira a terra el que hi ha o es comencen a aixecar fonaments, allò ja comença a ser una carrua de gent que vol comprar, que vol comprar, que vol comprar, que vol comprar. Vull dir que quan s'acaba l'obra està més que venuda. Quan es poden entregar les cases i la gent ja està demanant les cases fa mig any, m'ho han dit, sep, que jo ja m'hi he vengut la meva, necessito entrar en aquesta. D'obra pública, protecció oficial, que jo sàpiga que se'n fa molt poc aquí a Badalona, diuen que en faran, no sé per on, però suposo que canviaran algun pla general metropolità, algun planejament d'aquests, i faran obra en un lloc que ara en aquest moment no es pot construir, però això estem parlant d'uns anys a vista, no estem parlant d'un mig any, ni d'un any, ni de dos anys, estem parlant de 4, 5, 6 anys. I per altra banda també us haig de dir una cosa, a veure, el dieu que l'habitatge és car. Teniu raó, l'habitatge és car, però hi ha una cosa que dius, bueno, no compro i vaig de lloguer. No t'equivoquis. Anar de lloguer és més car que pagar una hipoteca en aquest moment. Et surt més a compte pagar una hipoteca que no pas pagar un lloguer. comptant que de l'hipoteca, mentre el vagis pagant, ningú et podrà treure. El lloguer, jo què sé, sempre hi ha un propietari que se li pot girar la barretina i començar-te a fer la punyeta i treure't.
Però, aleshores, per fer una també... compra d'aquestes, Enric, has de tenir uns diners primer. Vull dir que has de tenir una part d'aquesta d'aquesta despesa. És que, i això, els joves d'avui dia, l'estalvi és una mica com... no sé si m'entens.
Deixeu-me que posem una mica preus, per veure una mica Sí, acaba, perdona.
Deixeu-me acabar, Enric, sisplau.
Sí.
Aleshores, totes aquestes fases d'obra, tot això està molt bé fer-ho, però penseu que hi ha de tenir transport públic a la porta, escoles i CAPs.
Serveis.
Sí, això, sí, serveis. Això s'ha de preveure. Vull dir que sí que és necessari fer cases, fer pisos, fer habitatges, però també és necessari fer aquests serveis públics que la gent necessita. I no, la solució, perdona que t'ho digui, no és agafar una carretera o fer una carretera. No. La solució és posar trens, posar transport públic que t'arribi a la porta i que tu pràcticament el cotxe no l'hagis d'agafar sinó és per anar-te'n de vacances.
Val, fem ara l'exercici de posar preu a aquests habitatges. El preu mig d'un habitatge al Prat, aproximadament, quan seria, Marga?
Ui, no ho sé, ara mateix. Mira, per sobre de privat, ens anem gairebé 300-400 mil euros. Construcció nova. Sí.
Construcció
quants metres?
Nova.
300-400 mil euros.
Però quants metres quadrats?
Pues no, són gaire grans, a partir de 90, parlem d'uns 90 metres quadrats.
Vale.
Sí. Mm. I en el cas de... I a Castellà, perdona, Antònia?
Doncs estem parlant de 300.000 també, més o menys. Vull dir que aquí no baixen massa els preus. Estem així, sobre aquests preus.
I Badalona? Brutal. Badalona, Enric?
Badalona estem de 450.000 en amunt. Habitatge d'uns 100 metres quadrats, 90 metres quadrats.
Clar, jo us preguntava això perquè l'Institut Català de Finances, que és qui concedeix el préstec d'emancipació per a joves, que s'està donant des d'aquest mes de juny, finals de juny, crec, calculava que el preu mig de l'habitatge sigui de 200.000 euros. Clar, avui dia, amb 200.000 euros, quin pis compres?
No, impossible. Clar, ni de segona mà.
No, de segona mà tampoc, Vull dir que impossible. La meva germana es va divorciar ara fa un temps, perdoneu, poso exemples personals perquè he viscut fa 4 dies i, i s'ha comprat un pis de segona mà i hem estat, 250.000. Vull dir que el més baratet que més o menys ha trobat, més o menys assumible. Vull dir que no estem parlant de cap ganga, Segona mà des de fa... Sí,
un segona mà i ja supera els 200.000, no?
Sí.
Que deia l'Institut. Clar, estem parlant que aquests són els préstecs que es concedeixen per a aquells joves menors de 35 anys que volen, doncs... aconseguir el seu primer habitatge, però amb aquestes xifres em sembla, pel que hem estat ara dibuixant, que és una mica irreal. Pensa que, tenint en compte aquest preu, l'entrada, que hauria de ser d'uns... que és un 20%, normalment, hauria de ser d'uns 40.000 euros i... Qui ha pogut estalviar? Abans algú feia referència, no?, a l'estalvi?
Sí, això mateix. Sí, ho comentava jo. És que és inviable en moltes ocasions. Els joves no tenen aquestes quantitats de diners. O recorreix a la família, que és una de les opcions, que és la més habitual, i llavors qui s'ha d'hipotecar som els pares. Vull dir que això també, no sé, una altra vegada hipotecar-me em fa una mica de iullo, directament.
Sí, clar. No, realment és impossible que puguin accedir amb aquests preus a donar el 20%. Si no, és això que és la família... I l'altre dia també vaig llegir que comprar un pis ara és una cosa d'hereus, no? Res, una herència i és el que pots invertir amb el pis o amb la compra del pis nou. De totes maneres, és una bona mesura perquè, vull dir, ni a 200.000 euros els joves avui en dia tenen aquesta possibilitat i parlant de que són parella, no? Però a part de rebre... sí que li fan l'estudi, no?, a veure si poden o no, però abans de rebre aquest ajut, després està la que el banc et doni la hipoteca. sí, que també demana el que demana. Avui dia els nostres joves, vull dir, canvien habitualment de treball perquè possiblement la majoria per buscar un millor sou, no? Però no ho tenen gens fàcil, i de totes maneres, si parlem del preu de vivenda lliure, que estem parlant doncs, de 400.000 euros, quina quota d'hipoteca li queda després per viure? O sigui, és impossible. Apuntar-se després a les llistes de protecció oficial, que mira, ara estic fent números, i és Habitat 3, està construint al Prat 135 habitatges, cooperativa també, una altra promoció municipal, però aquests són de lloguer. Un lloguer social, però no un lloguer social a la baixa, sinó un preu de lloguer mig que està, evidentment, per sota del preu de lloguer públic. Però, clar, quants hi ha apuntats a la llista d'espera per al volum de vivendes que s'estan fent?
Quants van arribar?
I aquell lloguer és un lloguer temporal. O sigui, estem parlant de 5, 10, 15 anys.
Sí, però bueno...
O sigui, després normal... és un lloguer...
Sí, mínim, sí, però mínim... normalment, vull dir, no s'ha fet en altres situacions o en altres promocions, no s'ha fet a ningú fora, no? Perquè difícilment un altre cop és això, estàs pagant el lloguer però has d'estalviar per dintre de 5 anys, exemple, comprar-te un pis o anar-te a un altre lloc. No sé, 5 anys me'n sembla també una etapa curta. Sí, surt més a compte quasi comprar que a lloguer avui en dia. Tens raó, Antoni.
Per això jo dic que al final has d'anar a parar a una entitat financera, digue-li banc, sí, que et deixi aquests diners, que et deixi una hipoteca, i sí, hipotecar-te per 40 anys i, bueno, i mirar molt les despeses que tens, de no passar-te amb les despeses.
I treballar no fins als 70, sinó igual fins als 75 per anar a pagar la hipoteca.
Déu meu.
Sí.
Ho tenen una mica negra aquesta gent, eh?
I tant.
Aquests joves d'avui dia, és veritat. Es queixaven abans els altres, passa? No? Jo recordo, bueno, quan vaig comprar el meu pis fa 200.000 anys d'això, ja, una eternitat, era també allò... bueno, i recordo que pagaven un 17 o 18% de...
Oh, sí!
Sí, era increïble. Jo vaig pagar el doble del pis, que el que va costar, no? Va ser el doble, quasi bé. I dius, ostres... Ara estem parlant de que el crèdit el posen a un 3 o 4%, i és igual, bueno, un 7 o així, no? I és igual, estaràs tota la vida, no, més de tota la vida, no? Per pagar aquest pis. Le deixaràs com herència als teus fills, no? La deuta del pis.
Bé, veient tot aquest panorama, evidentment que estem parlant que és una màxima preocupació per a la nostra societat. D'aquí que m'imagino que el president Illa, en l'inici del debat de política general, doncs hagi destacat precisament el tema de l'habitatge i hagi demanat un acord de país precisament per aquest tema. Jo us pregunto si veieu la classe política disposada a fer un acord d'aquestes característiques amb un tema tan sensible com és l'habitatge.
Quina pregunta es fa, eh?
Clar, hi haurà partits que sí.
Clar, què interessa més, defensar els interessos partidistes o defensar les necessitats de la societat?
A veure, no sé. El raonable seria un gran pacte de país, evidentment. Vull dir, és la primera preocupació del país. Tots hem d'enfilar-nos i treballar a la una. Això ho veig impossible. Impossible. Hi ha moltes tendències, hi hauria moltes pegues, no? Ho veig impossible. En aquest moment ho veig impossible.
Ja les hi ha hagut,
molt difícil, si no impossible. Sí, sí, ja ho havia hagut. En un altre moment, eh? La societat ha canviat molt.
Després d'aquest anunci, Marga?
O sigui, ja, sí, s'ha fet?
Que després d'aquest anunci...
No, perdona, és que no...
L'anunci que va fer ahir el president Illa, demanant aquest acord de país per l'habitatge... Ja hi ha hagut els grups polítics de l'oposició que li han respost, que li han contestat.
I han dit que no.
Evidentment.
Sí. Pues, mira, no havia llegit la notícia, però diu, ja està, diran que no.
Sí, clar, sí.
No. Hi ha interessos
molt clars. Sí, ho tenim clar. De fet, vull dir, és veritat que tenim unes lleis que recullen aquestes situacions, no? I tenim l'Estatut, apareix a la Constitució, apareix a tot arreu que necessitem, no? Aquestes condicions mínimes per viure qualsevol dels habitants del país. Però
els acords aquests no arriben, perquè hi ha, com bé diu la Marga, una quantitat d'interessos creats aquí increïble. I, bueno, no, depèn de qui, doncs prefereix els diners o recolzar segons quins bueno, fons, no? Deixem-ho aquí, no entrarem als fons voltor i tot això, però vaja, tothom entén perfectament que recolzar doncs, altres tipus d'ajuts econòmics a la població i en aquest sentit de l'habitatge, per exemple, no?
Doncs mireu, en aquest objectiu que es planteja el president Illa de 210.000 habitatges en 5 anys, una xifra que no sé, no us preguntaré si la veieu assolible o no, clar, el que demana és que hi hagi aquesta col·laboració público-privada. Però, ens n'anem a aquesta trobada que acaba demà dijous, sí, i que va començar la setmana passada, una trobada entre grans inversors que es fa a Barcelona, es diu The District, és una trobada de directius de fons d'inversió que el que demanen és doncs que s'eliminin aquestes regulacions a l'habitatge, perquè si no, diuen, no hi haurà ningú que vulgui venir a fer coses a Catalunya.
Bueno, a invertir, quines no? Coses,
per guanyar
no?
diners.
Clar. Exactament. Clar. A veure quines coses faran.
Clar. O sigui, perquè... segons aquest grup, és un error, i a més diu, ho qualifica d'idees d'il·luminats, posar regulacions a l'habitatge. Què us sembla?
Bueno, parlem de... Perdona, Antoni, digues.
Endavant, Enric.
El preu de l'habitatge es regula sol. Si tu poses habitatge al mercat, ja veuràs com els preus baixaran. Però mentre no hi hagi habitatge, els preus van pujant. I aleshores el que diuen aquests senyors d'aquests fons inversors, doncs diuen això, que el posar topes l'habitatge en preus d'habitatge és una equivocació. És una equivocació. Què ha passat amb el tema de lloguers? No, els habitatges no es podran llogar per sobre de no sé quin preu i quan es renovi el contracte no es podrà renovar per sobre de no sé quin preu, no sé què, no sé quant, tal igual, Pasqual. Què passa? Que qui té un habitatge, en comptes de llogar-lo amb un contracte de 10, 5 anys, agafa i fa habitatge turístic. S'ha acabat la història?
Ah. Però això també està regulat, clar. Enric, això està regulat.
Sí, aneu dient que està regulat, aneu. Els pisos que jo reclava que se n'anava un llogater, s'arreglava el pis i es tornava a posar en lloguer, aquests pisos en aquest moment el propietari diu, mira, saps què? L'arreglo una mica, faig habitatge turístic i a partir d'aquí, si cada mes o cada 15 dies canvien els llogaters i ja està. Sí, guanyo però... el que em sembla i no hi ha ningú que em reguli a mi el preu que haig de posar.
No, pues, està regulat i s'ha de regular, sí. I evidentment l'habitatge turístic, jo penso que ha d'assistir també, per què no? Perquè a tothom ens agrada anar a visitar altres llocs, diem que no, i acotem cada vegada més el turisme, o haurem d'acotar cada vegada més el turisme, i segons quines classes de turisme, però evidentment a nosaltres també ens agrada a descobrir altres ciutats i altres països. A l'habitatge turístic, per exemple, aquí a Barcelona, o a la zona del costat de Barcelona, més endins, no coneixen l'habitatge turista, el lloguer turístic. Per què? Perquè no hi ha aquesta necessitat. No te'n vas, no sé, a la Bisbal, per dir un poble, no sé, no hi ha aquesta demanda, no? Però és que si no fem una regulació, jo difícilment veig la sortida. Qui diu que no? Els fons d'inversors. Quin és el seu objectiu? Guanyar cada vegada més diners.
Clar.
Paraules textuals. O les administracions s'obliden de les regulacions o ningú no voldrà invertir a Catalunya. Ah. I el que reclamen és que es faciliti el rol del capital privat, que avisen que no es podrà construir mai el parc d'habitatge.
Vosaltres us creieu que es podrà construir... Perdoneu, vosaltres creieu que es podrà construir sense el capital privat?
No.
Traieu-vos del cap i poseu-vos els peus, vull dir, el capital públic per fer habitatges no existeix.
Però si el que construïm, per exemple, aquí al Prat, a la zona aquesta que estan construint a Macare Sud, o la que construiran ara nou, és habitatge privat, 600.000 euros o mig milió d'euros, qui podrà accedir a aquest habitatge? O sigui, no cobrirà les necessitats de la gent que avui en dia, ni avui ni d'aquí a 5 anys, necessita aquest habitatge perquè serà totalment inviable. Què és el que no volen amb aquesta reserva que hi ha marcada, que havia marcada del 30%? Clar, jo no vull, amb el meu edifici de veïns que hem pagat mig milió d'euros, que hi hagi dos pisos, tres, el 30%, siguin els que siguin, que tinguin un lloguer social. Per exemple, clar, no, li fem una altra porteta al costat. Sí, això ho he escoltat jo també.
Sí,
I em sembla vergonyós que amb la societat d'aquell segle estem parlant d'això. Sí, però no me juntes con los pobres.
Sí.
Em sembla una vergonya. I evidentment hem de treballar a lo públic amb lo privat. Jo estic a favor d'això. No podem fer-ho tot ni els municipis, ni el govern estatal o nostre. Però vull dir, amb unes condicions de que també posin una mica de bona voluntat, perquè dins d'aquesta trobada hi havia un senyor que em va fer molta gràcia, que es queixava i que deia que deixaria d'invertir a Catalunya, un senyor particular...
Que amb els seus estalvis
500
de tota la vida.
Habitatges amb els seus... exactament, Carme, aquest. Sí. 500 habitatges amb els seus... bueno, sí, amb els seus estalvis.
Sí.
Vull dir, mira, perquè estava jo sola.
Quina pena.
Per pisar-me a riure.
Quina pena que ens fa, oi que sí?
Sí, sí, que se'n vagi i deixarà d'invertir, deixarà de comprar més pisos, perquè en 500 no té prou cobrant lloguer X per viure. Sí. I per viure molt bé.
Totalment.
Home,
totalment.
Una miqueta, i em fa pena que marxi d'aquí, mira.
Sí, 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 és molt trist, és molt trist.
Sí, sí, estem, ho notem, no? Ho estem notant.
Doncs així estaríeu d'acord en que aquesta col·laboració público-privada ha d'existir, sí o sí?
Sí.
Però amb condicions i sense abusar.
Exacte.
Efectivament.
No?
No, no, no. A veure, deixeu-vos estar a portar el clavell a la mà.
Oh!
La part privada posa diners és per guanyar diners. Tot l'altre, ni lliris ni clavells. Vull dir, aquesta gent no posa
diners. Però no diem que no guanyin diners.
O guanyar-ne menys.
Però una cosa, però escolta'm una cosa, Enric, és com els bancs. Vull dir, cada any diuen, és que hem guanyat no sé quants milions, i clar, hem d'acomiadar no sé quants, perquè no hem guanyat, jo què sé, hem guanyat 3.000 no sé quants diners més que l'any passat. Però si en cas has obtingut guanys,
està molt està molt interessant, però ho hem de deixar aquí, continuarem parlant un altre dia i també d'altres temes. Marga, Antònia, Enric, moltíssimes gràcies per l'estoneta de tertúlia. Que vagi molt bé la tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Adéu.
Adéu.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.